L'escriptor santcugatenc Jordi Lara acaba de publicar 6 nits d'agost, la història dels últims dies de Lluís Maria Xirinacs i d'aquesta mort misteriosa, fins i tot un punt mística, que va sorprendre gairebé tothom aquell 2007. Jordi Lara, bon dia.
Què tal, bon dia.
Per què revisitar aquells dies d'agost?
En el meu cas és per un interès estrictament literari, o sigui, jo no vaig conèixer Xirinacs, no en tenia una idea feta molt esbiaixada d'un lluitador antifranquista molt significat, però no tenia una idea molt clara del personatge. El que em va captivar va ser una imatge de naturalesa literària que era aquesta imatge d'un home assegut al mig d'una pastura sota la pluja, tot sol, a la muntanya, esperant per morir, no? I aquesta imatge em va semblar que desvetllava una pregunta essencial que ens podia interessar a tots, no? Que és per què vol morir aquest home, no? I aquest és l'origen de la novel·la, i penso que és l'origen i és el final de la novel·la, també, no? És a dir, que el sentit final d'aquesta novel·la no és Xirinacs, no és presentar un nou Xirinacs, no és una biografia de Xirinacs, no és una reivindicació de Xirinacs, tot i que, d'alguna manera, tot això també ho pot acabar sent. Però no és això, finalment, la novel·la, sinó que és aquesta, intentar respondre aquesta pregunta de per què algú vol morir volgudament, no?
De fet, durant tota la novel·la, pràcticament tota, tot i que Barcelona, Lluís Maria Xirinacs, molt barceloní, no? Passa al voltant d'aquest prat del Ripollès, on hi ha moltíssima gent, hi ha molts personatges.
Sí. Sí, sí, clar, la muntanya és plena de gent que hi viuen, que hi lluiten, no? Que a més, que gent, per exemple, la muntanya està agafant un altre significat, també, no? Tot el món neorural ens està explicant que segurament la nostra societat haurà d'acabar tornant també a les muntanyes, no? Perquè potser el model urbà s'esgotarà, no? I està habitada per molta gent que saben que la muntanya et dona una llibertat, perquè estàs envoltat de natura, et dona uns altres temps que el que és la vida urbana de la societat de consum, però també lliga molt, no? Tampoc és fàcil la vida de la muntanya, no? Tots aquests personatges transiten per la novel·la perquè d'alguna manera es troben que amb la vinguda d'aquest home que va pujar de Barcelona, no? Aquest home que es deia Lluís Maria Xirinacs, que un bon dia va pujar de Barcelona per anar-se a morir en un prat de vaques que tenia allà, de cop i volta aquell prat de vaques agafa un significat que ells no havien sospitat mai, no?
De fet, hi ha dues reflexions al voltant d'aquest prat de vaques. Un, que no és que el trobés ell, sinó que allò havia estat utilitzat i habitat durant molts anys i que després es va acabar abandonant a la pastura, però que abans havia servit per moltes coses, o sigui que no és que...
Exacte, sí, 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 clar. Clar, ell diguem-ne que quan ho descobreix, quan ell tenia uns 30 anys, diguem-ne, cap a principis de finals dels 50, llavors ell ho descobreix i per ell li dona un sentit místic a aquell indret, no? És un lloc molt bonic, realment, el Pla del Cal Pegot. Si aneu, doncs veureu això, que és una pastura relativament plana, llisa, no?, com els llisos que diuen allà, envoltada de pins i amb unes vistes esplèndides, no?, de cara al sud, molt soleil. És un lloc realment molt bonic i molt agradable, per ser-hi, no? I ell ho va dotar de tota una colla de significats místics perquè li interessava pujar allà dalt a morir, no?
I l'altre és que es diu, en algun moment, algun personatge diu, això fa 10 anys... o 12, que ara fa, encara potser es podia fer de morir-se allà sol, però avui en dia, amb tots els runners, els de les motos, els de tanta gent que puja muntanya per esvergir-se, no per viure-hi, no hagués pogut passar desapercebut d'aquella manera.
Sí, és veritat, sí. Sí, la muntanya... Clar, nosaltres anem establint, hem d'anar establint, com et deia abans, una nova relació amb el que és la muntanya, no? La teníem abans, per exemple, com a éssers recol·lectors, i encara la tenim, però potser abans era més generalitzat, no? És a dir, la gent anava a la muntanya a buscar bolets, no? Ara també hi van, però abans hi anava tothom, diguem-ne, grans i petits, diguem-ne. I sobretot la muntanya era una font d'alimentació, no? Després la muntanya ha esdevingut també un lloc, un indret d'esplai, no? Cada vegada més, no? I probablement la muntanya acabarà sent també un lloc de residència, no? En un futur. El que passa és que, com em preguntaves abans, no? Clar, Xirinacs, quan ell puja allà, no sap que aquell indret havia estat habitat, quan la muntanya estava molt habitada, no? I per ell té un significat totalment diferent. És a dir, que la muntanya agafa un significat diferent segons qui hi puja i què hi puges a fer.
De fet, també aquesta, dèiem que el pla aquest de Calpagot agafa un significat especial, però també, d'alguna manera, toca les vides de tota la gent que interactua amb aquest pla del dia al dia a dia, tant la gent que l'acaba trobant, el senyor que el troba, o els tres senyors que després pugen a trobar-lo, com també les persones que habiten les masies dels voltants. Tothom, d'alguna manera, queda marcat per aquesta acció.
Clar, aquelles muntanyes del Ripollès, com sabeu, el Ripollès és una terra que, a més, està molt poblada de llegendes literàries, no? Tenim la principal és la llegenda del Comte Arnau, que a més, diguem-ne, està situada per aquells varals. I de cop i volta, amb la llegenda del Comte Arnau, sembla com que se solapi una nova llegenda, no? Que és, o una nova mística, que és la que porta Xirinacs quan es mor allà, no? I, de fet, hi ha gent de la muntanya, que la gent que viuen allà i que apareixen en el llibre també, que d'alguna manera es troben astorats pel fet que aquelles muntanyes que ja tenien el seu propi llegendari del Comte Arnau i les abadesses del convent de Sant Joan, de cop i volta hi ha com un nou llegendari que se sobreposa, no? Que és tot el llegendari o tota la mística que Xirinacs porta amb ell quan puja allà dalt. Perquè per ell, per exemple, la muntanya del Taga representa la mare universal, la muntanya de Sant Amans representa el pare o aquell que estima. És a dir, per ell tot té també un significat afegit a les llegendes que ja tenien en aquell indret, no? I això fa que la gent d'aquell lloc que hi viuen, el dia a dia, doncs també se sentin com una miqueta astorats d'aquest nou significat.
De fet, molts també reflexionen al voltant d'aquest fet de que algú pugui abandonar la vida voluntàriament, no?
Sí, clar, clar, clar. Aquesta és la gran pregunta del llibre. Xirinacs, ell, quan puja allà, puja el mateix dia que feia 75 anys, ell no tenia cap malaltia per morir-se, no patia cap malaltia, cap patologia greu a nivell psíquic, és a dir, no tenia cap depressió profunda, no se sentia sol perquè estava acompanyat de deixebles que l'estimaven, tenia molta feina a fer, per tant, tenia un sentit la seva vida. Llavors, per tant, no quadra amb cap de les tipologies del suïcida, no? Per tant, si no quadra amb cap tipologia de suïcida, per què puja a morir aquest home, no? Per què vol morir, no? I aquesta és la pregunta que es va fer en el llibre i que tothom va intentant donar una resposta. Les persones que apareixen en el llibre intenten donar una resposta, però finalment la que importa és la resposta que es dona a cada lector, no? Sobre per què va voler morir Xirinacs. I encara hi ha una resposta que va més enllà d'aquesta, que és ja no la resposta que cada lector dona a les motivacions de Xirinacs, sinó el fet que cada lector es troba davant seu un dilema moral, no? Que és, jo podria també algun dia escollir com vull morir, no? Ja que no podem escollir com naixem i on naixem, doncs potser podríem escollir com i on volem morir, no? I això és un altre dels dilemes morals que planteja el llibre, no?
Aquella frase que molts acabem pronunciant en algun moment, d'ostres, si m'hagués de morir, moriria aquí, no?
Sí, 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 sí. La gent, en realitat, solen dir més, jo aquí m'hi faria una casa, eh?
Sí, això també.
Més que moriria que aquí.
Al moment de marxar no crec que la gent el triï molt, però és una manera de parlar, eh? Sí, tant i tant.
Sí, sí. Però sí, sí, sí. No ens ho plantegem gaire. No ens ho plantegem gaire. La veritat és que la societat actual ha superat, la civilització occidental ha superat alguns tabús, en part, per exemple, el tabú del sexe ja no és el tabú que era, no? En part, eh? Però en canvi, hi ha un tabú que cada vegada s'ha anat fent més present, que abans no ho era i ara ho és, que és la mort, no? En la societat de consum sembla que la mort ens faci nosa, no en volem sentir parlar. Els cementiris són llocs allunyats, no? On la gent hi va un cop l'any, no? per Tots Sants, i la mort és un tema que no ven, clar, no ven. Per tant, la societat de consum la bandeja. Però la mort és una cosa que és tan nostra com la vida. I, per tant, nosaltres podem fer-nos responsables d'aquesta mort. I aquesta novel·la també et posa davant d'aquesta pregunta, no? Davant d'aquest entrefort.
De fet, ara has tret la paraula cementiri. Aquí a Cugat.cat és adient parlar-ne, perquè el cementiri que apareix en aquest llibre és aquí al costat, és el de Roques Blanques. I, de fet, apareix Sant Cugat, també, al sí. Terme municipal, la Pedrera Berta, en un moment.
Sí, sí, sí. Sí, perquè diguem-ne que les despulles de Xirinacs reposen al cementiri de Roques Blanques. Jo us convido que hi aneu perquè és una experiència... Ja no per Xirinacs, vull dir, el mateix cementiri és un lloc que ve molt de gust passejar-hi, aturar-s'hi a llegir, realment és un recés de pau. A més, clar, és un recés de pau que encara és més evident perquè està assetjat per aquest bunyol d'autopistes, no?, diguem-ne.
Sí, sí, sí.
Llavors
sí,
tens l'autopista allà al costat i tot plegat, però de cop i volta entres allà i és com de bombolla, de silenci, d'olor de pinassa, de camins per passejar, és molt agradable. I allà és on reposa Xirinacs, al costat de les despulles de la seva mare. Finalment, doncs el tenim aquí molt a prop, no?
I tant a prop, i tant a prop.
Maria Xirinacs, sí, sí.
De fet, dèiem que apareix Sant Cugat en un altre moment en què també se'l menciona parlant dels parcs de Sant Cugat, tampoc una... més de pas que una altra cosa, però... Mm-hmm. Què vas sentir la primera vegada que vas pujar al...
Al Pagot.
Al Pagot.
La primera vegada que vaig pujar al Pagot, ja vaig pujar sabent que allà hi havia mort Lluís Maria Xirinacs, I sobretot vaig pujar a interrogar el paisatge, no? A preguntar-me per què aquell home, que jo aleshores no coneixia gaire, no sabia massa qui era en profunditat, per què aquell home havia escollit d'entre tots els llocs del món aquell, no? Aquells 100 metres quadrats de pastura per vaques per anar-hi a morir, no? No? És aquella pregunta que jo ara et faig a tu i et dic, mira, de tots els llocs del món, on aniries a morir? No? De cop i volta dius, no ho sé, un moment, que m'ho he de pensar.
Sí, home, esclar, sobretot has de començar a passar...
També és veritat que allò que diuen, no? Que un no és d'on t'ha nascut, sinó d'on li agradaria morir. No? I això és molt significatiu, també, no? Perquè ell, un barceloní de tota la vida, Xirinacs, no?, decideix que no vol morir a Barcelona, vol morir en un indret determinat, no? I això també ens parla molt de la seva personalitat.
De fet, es parla molt també d'aquest viatge, no? En la novel·la, des de Barcelona, el viatge d'aquell dia, del 6 d'agost, des de Barcelona fins a just a 100 metres del pla. Aquest viatge, els primers es descriu el pròleg d'una forma molt detallada, diguem-ne, que jo fins i tot que l'he fet moltes vegades, no fins a tan amunt, però sí gairebé fins al final. Ostres, anava... És important, no?, aquest viatge, una mica, que és aquest sí. Moment final de... També d'aquí l'ajuda, que això és...
Sí, sí, sí. Ell puja el dia del seu aniversari acompanyat del seu metge. Per què? Perquè el seu metge, a més de ser una persona naturalment que ha estat vetllant per la seva salut, ho ha estat fent des d'un punt de vista també molt singular, no? Perquè ha vetllat per la seva salut sabent que aquella salut tenia una data de caducitat fixa. El seu metge ja sabia que Xirinacs volia morir a una data determinada. No li va dir exactament el dia, fins un mes abans, però un mes abans Xirinacs li diu al seu metge, mira, jo tal dia, el dia que faci 75 anys, el dia 6 d'agost del 2007, és el dia que he triat per morir. I aleshores el metge, que és una persona molt compromesa amb tota la problemàtica de l'eutanàsia, li diu, mira, jo si vols t'acompanyo. Això tenia una problemàtica legal, perquè, com sabem, és un tema que està pendent de regular, l'eutanàsia, i el metge va haver de prendre unes precaucions legals en aquell moment, no? Afortunadament, quan després van trobar el cos de Xirinacs, el forense va determinar que es tractava d'una mort natural. Com que era una mort natural i no hi havia indicis de criminalitat, això va fer que, per tant, no hi hagués un procés penal i, per tant, no poguessin acusar el metge de complicitat en una mort, no? Però, sigui com sigui, el va acompanyar, van pujar tots dos, van sortir des de la plaça del centre de Barcelona cap a això, em van agafar per l'autopista, per l'autovia, cap a Vic, Mollet, per entendre'ns, i direcció Vic, amunt, Ripoll, cap a la vall de Ribes, i van pujar pel el llogaret de Bruguera, allà molt a prop de Ribes, van pujar cap a Coll de Jou, Altaga, i el va deixar allà en un encreuament forestal. Es van acomiadar, era un dilluns del matí, a 9:15 del matí, es van abraçar i es van dir coses que no sabrem mai, però que el llibre explica molt de detall.
I tant, no. Jo el que dic és que, a més, és un llibre que al final no té final com a tal, perquè no... Que Xirinax va morir, ja ho sabem,
ho sap,
no?
Ho sap des del bon principi.
Ho sap des del principi, però sí que és un viatge per reflexionar. Em queda una última pregunta per fer-te. Què pensaria, després d'investigar tant, què pensaria Xirinax de tot el vodevil actual?
A veure, Xirinax d'alguna manera ell va intuir que hi hauria un poble que es bellugaria. Ell deia, el poble està trinxat, però hi és, no? I algun dia el poble prendrà les regnes de la seva responsabilitat col·lectiva. Ara, després com han anat les coses, això probablement Xirinax ens diria, escolteu, sigueu desobedients des de la justícia. És a dir, obeir a la injustícia és un mal negoci. Davant de la injustícia s'ha de ser desobedient. Per què? Per ser coherent amb la bondat i amb la honestedat, senzillament. I també per estar cada vegada més a prop d'allò que un busca. Per tant, Xirinax ens diria, sigueu desobedients amb la injustícia.
Doncs Jordi Lara, a 6 nits d'agost, edicions de 1984, jo des del meu personal recomano que el llegiu. Realment és un procés de reflexió que et dona, et fa pensar, et fa a vegades tornar enrere i tornar a llegir ben bé si ben, a vegades una mica, segons des de la punt de vista que el llegeixis, no? A vegades costa una mica de col·locar-ho dintre dels teus pensaments, però val la pena i segur que ens tornem a trobar. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres.